camins. Divendres passat, 8 de la tarda, la Carla Buigas feia aquestes duríssimes declaracions.
No he menjat mai torrijas.
Iván González, que va venir al Totum, li va tocar el crostó.
Abans de començar, jo vull dir una cosa, eh? Si em permets, una veïta bronca carinyosa a la Carla.
Ah. No, no, de carinyosa ah. Res. Fota-li canya.
Aquí al carrer Vallespir hi ha un restaurant que fa unes torrijas boníssimes i està aquí al costat. Ah. I al carrer de Sants, una pastisseria que ha d'anar a veure.
I aquí, que no ens estem de res i ens pugem en seguida a qualsevol festa, varen prometre solucionar-lo. Dic una cosa, jo crec que per l'equip de producció d'aquest programa ja tenim feina, eh? Que Carla provi les torrijes. Per tant, ara mateix en directe, arribarem de seguida a un minut que passa de les 8. Doncs fem-lo. Anem a provar les torrijes. Carla Buigas, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Aquí tens una torrija, la mar de maca, ho estem traient. Mira-la per tu, tens també uns coberts. Per tant, la ràdio en directe, la vida passa i solucionem una injustícia feta. La Carla Buigas pot provar unes torrijes en directe i ens dirà una mica... Pots agafar-la amb la mà, Carla?
Sí, no?
Sí, pega-li un mos allà, no passa res.
I després he de fer l'informatiu amb la torrija...
No passa res, se pringaran els guions, però total... Vinga, a veure, ho estem...
Ho imaginava molt diferent, eh?
Ah, sí?
Tot s'ha de dir.
És com un... Vinga, el mos ara està... Sí. Però el Pere també tenim, eh? Tenim per tothom. Escolta, ja, espera, per tu...
Jo sé que les havia provat, però aquí, no sé si tan bones,
tenim,
eh? Que això té molt bona pinta.
I aquí, i una que tinc per mi.
A més, posa, hola, soy tuya.
Per tant, camins, amics, és dilluns i la festa és completa, eh?
Està bona. Que por, és la primera torrija que em menjo a la vida.
Ara serà dicta les torrijes.
A la vida.
I queda enregistrat per la posteritat, eh, Carla?
Em sembla fortíssim.
Un altre mos.
Aviseu-me abans que em fico guapa.
Estàs perfecta, Carla. Doncs ja està. Doncs feta la justícia torrijera.
Boníssim.
Dilluns amb torrijes. És menys dilluns.
Estic flipant.
És més dilluns. Tira, Paula, tira. Anem completant etapes. Hem passat l'etapa de la pizza gratis i ara és la torrija gratis. ¿Vale? Anem evolucionant. Qualsevol dia serà el pollastre a la Samcava. Eh? Ho estem esperant. Bona vesprada d'aquest dilluns 17 d'octubre del 2022, dia 1 després d'un nou Totum Revolutum per analitzar en directe tot el que dona de sí l'actualitat de la setmana. Opinions a dojo amb Iván González, crack de l'economia i tocador de crustó de la gent que no menja torrijes, i amb Jordi Cerdà, el poli malo. Divendres també amb l'espurna de l'Olma Giró, que ens va portar de viatge per Barcelona cap a un bar molt especial, un que s'ha posat a rescatar l'ancestral tradició de barrejar pollastres amb cava, com us deia, ja veus. Gran estona de ràdio amb l'Olma per acabar la setmana. Si voleu recuperar la bogeria encisadora de camins de divendres, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @caminsestel i a Instagram caminsestel, i en directe amb les fotos a l'aplicació Radio Estel Oficial Tinder, per als amics. Avui dilluns, nova setmana amb vitamina macedònica, avui de nou la nostra vocació esportiva flor de pell. Repassarem tot el que va donar de si el clàssic de la Lliga, en què, com us deia divendres, la Xavineta tenia una nova ocasió de descarrilar, i efectivament no ens va decepcionar. Ho contarem tot, ho explicarem amb Dani Solsona, un dels nostres analistes de confiança, si no el que més. I ja sabeu que avui és el Dia Mundial de la Erradicació de la Pobresa. Per tant, des de Camins, com altres companys d'altres programes, volem donar visibilitat a aquesta problemàtica enorme. Per això hem quedat amb Marc Vidal, d'ECAS, i Elisenda Xifré, de FEDAIA, entitats que es dediquen, doncs, a denunciar una mica tot el que està passant i a també actuar per solucionar-lo. Les dues han estat a l'acte organitzat per la taula del tercer sector, que s'ha dut a terme avui justament, i ens explicaran què hi han aportat. I a la part final del programa, molt contents perquè tindrem una nova edició de La Pestanya de Clio, una segona entrega amb la nostra secció d'història, avui molt concentrada en les històries d'art. Anem tardíssim. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, l'equip plantat sobre la gespa de l'estudi, Ferran amb pantalons blancs, Paula amb un xandall i una tablet, i jo prenem males decisions. Que rodi la pilota.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Doncs fe de rates. Torradetes de Santa Teresa, ens corregeixen via missatge el Pau Massip, que està a totes i ens està escoltant increïblement, en lloc de fer coses lúdiques, doncs es escolta el Pau Massip. Doncs Torradetes de Santa Teresa, no torrijes. Tot i així, jo crec que li diré torrijes tota la vida. Què vols que us digui? Dani Solsona, bona vesprada.
Hola, què tal?
Encantat de saludar-te un cop més. El clàssic que sempre és un esdeveniment, però tinc la sensació que quan va malament encara dona més de si. Ara el Dani ens ajuda a analitzar-lo.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
La vesprada radiofònica a Ràdio Estel comença amb unes torrijes, que és una mica el que li va passar al Barça ahir al Bernabéu. Ahir, un quart de cinc de la tarda, tras la desfeta contra l'Inter, amb aquestes ganes que va dir el president Laporta de refer-se una mica, de treure l'orgull, doncs no va ser així. Amb la tornada de Koundé, un nou clàssic al Santiago Bernabéu, i que va ser un partit, jo crec, realment complicadíssim per a l'equip de Xavi Hernández. A veure, 3-1, Benzema, Fede Valverde, Rodrigo de penalti, Ferran Torres per part del Barça, amb un joc molt dolent dels de Terrassa, setmana terribilis, gairebé fora de la Champions, i, en fi, realment la cosa pinta malament. Per ajudar-nos a entendre què va passar ahir, tenim el Dani Solsona, que molt amablement ens atén. Dani Solsona, a veure, una pregunta general, perquè tu ens ajudis a centrar-nos. Què vas veure amb el partit ahir? Una primera valoració així general?
Doncs que el Barça no va estar bé amb el seu estil, amb la seva manera de jugar, amb la idea que té l'entrenador, i no arriba per guanyar amb equips com el Madrid i equips de la Champions. Vull dir que és poc flexible a l'hora de fer alguns plantejaments.
Perquè, clar, Dani, realment hi ha una cosa. O sigui, en el futbol modern, els tècnics que estan triomfant són tècnics molt tàctics, amb molta riquesa tàctica. Tuchel, Guardiola, etc. Xavi sap de tàctica o està verd? Ja sé que és una pregunta molt directa, però clar, és que veiem uns desgavells sobre el camp, un caos que jo realment no acabo d'entendre. Serà qüestió de Xavi? Serà qüestió dels jugadors que no saben aplicar-lo? Tu com veus aquesta situació?
No, home, jo no m'atreviria a dir que està verd. És veritat que és la primera temporada, bueno, ja va estar la temporada passada, però és el primer equip que agafa, diguéssim, seriós. Hi han hagut altres entrenadors que també han fet el mateix. Jo recordo Pochettino, quan va entrenar a l'Espanyol, no havia entrenat a ningú, o el mateix Pep Guardiola, que va entrenar l'equip al filial, no?
Sí.
Però sí que és veritat que, aviam, aquesta idea, que a mi totes les idees i plasmes al camp totes són bones, però no tens en compte el rival que tens davant, i el rival que tens davant és un rival bo. I el rival de davant, doncs, fa altres coses per contrarrestar el joc que tu puguis fer i, a més, fer-te mal. I el Madrid és un equip que ho té molt clar, ho té molt clar. Després jugarà millor, pitjor, però té un futbol control, surten de darrere amb la pilota jugada, al mig del camp tenen dos elements que li donen pausa, que es prenen el seu temps, esperen el moment ideal per fer les passades, i si estan tancats, doncs tenen l'alternativa que Benzema ajuda, o passades a Vinícius. I això ho tenen, vamos, claríssima. I el Barça, doncs sí, sortim, volem anar a pressionar el camp contrari, sobretot no perdem pilotes, les línies juntes, si estem al camp contrari, però clar, per estar al camp contrari, si tens els atacants a prop de l'àrea, els migcampistes els tens a tres quarts de camp, la defensa ha d'estar molt avançada, perquè sí, si no juntes línies. A partir d'aquí, doncs, a les esquenes, doncs, el Barça pateix quan hi ha pèrdues de pilota, que n'hi ha, i bastantes.
N'hi ha ni bastantes. Mira, a mi hi ha una cosa, Dani, t'ho dic amb confiança, i ara que ens escolta, bueno, ens està escoltant molta gent segurament, i esperem, però hi ha una cosa que m'agrada molt. Jo escolto, o sigui, m'agrada, em crida l'atenció. Jo escolto Carlo Ancelotti, i a mi em sembla que Carlo Ancelotti sempre fa unes anàlisis de partit molt superficials. Jo escolto les rodes de premsa i dic, bé, està parlant de coses que podria dir jo, sense entendre massa. Doncs hem estat bé o no, o encertats o no, i ens ha costat, frases així. Però després mires el seu equip sobre el camp, tu ens ho estaves explicant. Està perfectament plantat. Tothom sap en cada moment el que ha de fer. I a més té... no està exempt de toc tàctic, perquè per exemple ahir la posició de Luka Modric, molt pegat a Busquets, perquè ja ha detectat segurament Ancelotti que Busquets està en un moment de patir i que a més està una mica desprotegit per la resta de migcampistes, perquè es crea aquesta distància, no?, entre Busquets, ahir Frankie de Jong o Gavi quan surt, i Pedri, no?, perquè vol apropar-lo una mica a la part davantera, etc. Doncs aquí castiga molt el centre del camp i sobretot el replegament del Barça, que és molt complicat.
Bueno, ells al mig del camp, el Madrid va fer un plantejament que a mi em va semblar molt bo.
Sí.
O sigui, Tchouaméni anava a sobre de Pedri, Kroos a sobre de Jong, i Modric feia la mitja punta i intentant tapar a Busquets, però clar, és que Modric, amb l'edat que té, no només té aquesta facilitat de poder apropar-se a Busquets, sinó que després, quan el Madrid té la pilota, ell va a una banda, cau a l'altra banda, i després, quan té la pilota, li has de prendre, Vull dir que és molt difícil. I l'administra molt bé. I el Barça, amb les pèrdues de pilota, resulta que Busquets és que es talla al mig, De Jong està desplaçat a 20 metres a la dreta i Pedri 20 metres a l'esquerra. Llavors, arriben allà, al mig, i tot el focus està posat és Busquets, Piqué, Alba... I sempre es parla del mateix.
Sí.
I aquí no només és aquest el gran problema, perquè Piqué no va jugar, Alba no va jugar, Busquets el deixen sol com un mussol. Escolta, el Barça ja porta. Passa que els resultats a vegades tapen coses. Va jugar a Mallorca i no va estar gens bé. Va guanyar. Clar, com has guanyat, no passa res. El dia del Celta, la segona part va ser... Bueno, jo no havia vist, feia temps que no havia vist a un equip al camp del Barça que el dominés tant com el Celta. Ara va guanyar el Barça, guanyar el Barça. Llavors tot això dissimula una mica. Quan venen els problemes? Quan no guanyes. Llavors, és que el dia de l'Inter, és que l'altre... Sí, que després hi ha circumstàncies al joc, com alguna jugada que pot ser penal i tal. Vale. Però és que això ja ve una mica de fa una sèrie de partits que el Barça no està bé. I si tot ho bases, en jugar ràpid, perquè volen jugar ràpid al mig del camp, no es donen pausa. No és que són joves, no. Sí, és veritat que són joves, però volen jugar ràpid per donar la pilota, aviam si l'agafa Dembélé o l'agafa Rafinha, perquè els defensors d'ells no tinguin temps de fer ajudes i que puguin fer l'1 contra 1. Però, i aquí hi ha pèrdues, perquè arrisques, jugant ràpid, tens molts més números de perdre pilota. I clar, i si no et decideixen, els de dalt, doncs al final pateixes. No, és que no hi ha Koundé, no hi ha Araujo. Bueno, ahir estava Koundé.
Sí. Per cert, va ser un dels més destacats, jo diria, Koundé.
I pateixes igual. Vull dir, és que pateixes igual. Per què? Perquè van al límit, van molt forçats, perquè els hi arriben per l'esquerra, per la dreta, i és igual que jugui un que jugui l'altre, si no estan ben junts.
Per tant, Dani, és que clar, t'estic escoltant, estic veient el partit d'ahir, que jo el vaig veure tranquil·lament. Molt desgavell, molta tasca per endavant, per Xavi, per endreçar tot això, i ara, realment, ara no tindrà massa temps, ara li venen una sèrie de partits, en primer lloc, els de la Lliga ja són una mica menys exigents, després tenim el tema de la Champions, que realment, segurament, quan jugui el proper partit ja estarà eliminat, perquè el més normal és que l'Inter faci els deures, però té molta tasca per endavant, el Xavi, encara.
Sí, sí, té feina. És veritat que s'ha de tenir paciència, tranquil·litat, tot això que es diu, però amb el futbol ja sabem tots que la paciència dura poc,
Sí.
I com a més, sempre hi ha aquesta temporada, ell mateix s'ha encarregat de dir no, aquest any hem d'anar a competir pels títols, hem d'anar a tal, hem d'anar a guanyar, hem de competir tal, no sé què. Tu ja has posat el focus en que amb aquest equip hem d'anar a guanyar. I clar, de cop i volta venen dos o tres sotregades d'aquesta manera, clar, ara no pot ser un equip en construcció.
Ara, de sobte, no pot ser un equip en construcció, que segurament és el que ha estat sempre, més enllà del que hagin dit tant Laporta, tant Joan Laporta, com Xavi Hernández. Jo volia demanar-te, tu que has estat futbolista, has estat a un vestidor, també has tingut experiència a les banquetes i tal. Clar, jo estic escoltant les declaracions d'uns i d'altres, escolto els jugadors i parlen, sobretot després de la desfeta contra l'Inter, ahir igual no va ser tan així. Però parlàvem molt de desfeta de caos, directament Carles Busquets era el pare de Sergio Busquets. Ara m'he anat als anys 90, Dani, de sobte. No, Sergio Busquets va dir doncs un caos perquè quan es fan un gol no saben reaccionar, no sé què. Xavi Hernández parla a la sala de premsa d'errors puntuals, d'errors individuals i de despistes. Sabem perfectament, perquè encara que no siguin transcendits els motius, que hi ha una relació amb... No cal ser tampoc Sherlock Holmes per deduir que la relació amb Jordi Alba i Piqué no és la millor. Aquestes derrotes i aquestes, diguem-ne, creuament de declaracions, com poden afectar a un vestidor?
Sí, perquè cada un té la seva opinió. És veritat que no beneficia el fet de que hi hagi un o dos o tres jugadors que surtin i que vegin el partit d'una manera totalment contrari al que pugui dir l'entrenador. Això no beneficia, però tampoc ens hem de posar les mans al cap perquè un jugador digui que és un caos. No, perquè és el que va ser, perquè tu veus el partit, saps de quina manera... És que el tema és que tu saps com juga l'Inter, tu saps com juga el Madrid, val? Però tu vols ser tu. Jo vull guanyar el Madrid perquè nosaltres juguem d'aquesta manera. Molt bé, em sembla perfecte. Però clar, jugant d'aquesta manera, si no arribes, doncs potser has de fer alguna modificació que no perds l'essència de la manera o de la idea o de l'estil o el model que tu puguis pensar que tocar, jugar i tal, perquè potser pots posar un home en banda i un altre que no ho sigui. Quan perds la pilota ajuntar-te una mica més, passa res perquè un dia tinguin més la pilota els altres.
És que aquí hi ha un altre... Dani, si em permets, aquí hi ha un altre tema i que és molt curiós, que és que jo crec que hi ha un discurs de Xavi a la sala de premsa, és a dir, l'estil, la possessió, el toc de pilota, el joc de posició, doncs totes aquestes coses que escoltem, bueno, roda de premsa rere roda de premsa. Però després quan veus l'equip al Barça plantat al camp i els partits que fa, el mig del camp, és una mera transició.
Sí, perquè, aviam, al mig del camp el jugador que li pot donar pausa i donar tranquil·litat, donar temps, és Pedri. I tens a Busquets, que si estan juntets, Busquets et complirà perfectament. L'altra peça, ara hi va jugar De Jong, però sempre normalment juga Gavi. Bueno, Gavi és un altre estil. Per mi és un altre estil. El Gavi surt, va accelerat, fa falta, recupera, va enrere, va endavant, vull dir, és una altra manera de jugar que Pedri. I aquest control, a vegades, no el tens. El vols tenir, però no l'acabes de tenir. I si hi ha pèrdues de pilota, els defenses pateixen, perquè és que és igual que posis a Marcos Alonso, ara Koundé, ara quan estigui Christiansen, és indiferent.
Sí.
No patiran a la Lliga, perquè a la Lliga amb un 90% d'equips els guanyaràs, estan mitjanament bé o
clar,
no, els guanyaràs, però quan has de jugar contra equips...
Sí, amb cara i ulls... Sí,
perquè
sí.
L'Inter tampoc estava en el seu gran moment.
No, ni molt menys.
Que Inzaghi estava penjant d'un fil.
Sí.
Vull dir que hi va venir aquí i saps que juga amb tres centrals, amb dos carrilers, amb dos homes a dalt, que es despengen, que tal... Clar, I Xavi ho sap perfectament, això. Clar que ho saben, només faltaria, perquè han vist vídeos, han vist partits i ho analitzen tot. I visualitza el partit que vol fer. Però clar, el partit que vol fer, ell. Però pensa que els altres també juguen.
Clar, és que és això. És això, Dani. Escolta, ja per acabar, amb una frase. Com veus l'Espanyol? Home, ahir vau guanyar un cop de cap fantàstic de José Lu i estaves content.
Sí, no, i acabo. Deixa'm dir una cosa.
Digues.
Parlava del Barça, de les errades individuals.
Sí.
els de l'Espanyol hem parlat d'errades individuals tota la temporada, també. Vull dir, aquí falla tothom, eh? Vull dir, és que no... No, però tornant a l'Espanyol era necessari, sí. Era quasi una obligació guanyar, perquè a més era el Valladolid, un equip que segurament estarà a la zona de baix per lluitar, i això no va fer un gran partit, aquesta és la veritat, però tenim la sort i la fortuna que de moment a José Lu està en estat de gràcia i les pilotes que arriben per allà, doncs...
Les caça.
Arriben amb una mica de bones condicions, sí. Al final te l'enxufa. Sí, sí.
I a més el vaig escoltar parlar ahir i sembla un paio molt interessant i molt normal. O sigui que enhorabona per aquest jugador, perquè jo crec que ha estat un encert. Dani Solsona, analista, ens acompanya, té aquesta amabilitat, aquest detall i us regala les seves reflexions aquí al Camins. Dani, moltes gràcies i que vagi molt bé.
A tu, una abraçada, bona nit.
Hem repassat el clàssic i ara fem una pausa, canviem de tema, això és la Macedònia.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Rafa Sanahuja.
I tornem amb alegria, amb moltes ganes de fer-los i agradable aquest espai d'economia. Ens esforcem perquè sigui així. Ja veuran.
Camins.
Però quan li es passa la... Què dius? En la casa de la venta Fox i els Setmans?
Sí, sí.
Ràdio Estel.
I a la producció, Paula Moreno.
Expliquem històries.
Un minut de passar, de 8:45, això és dilluns, això és Camins, anava a dir, això és dilluns, és Camins, bueno, més o menys és el mateix. Millorar les polítiques d'ingressos mínims i avançar cap a una renda bàsica universal són les claus per acabar amb la desigualtat i l'exclusió. Així ho han expressat les entitats socials en una jornada centrada a fer un diagnòstic de l'actual crisi econòmica, social i energètica que déu-n'hi-do. Per poder tirar endavant aquestes i altres mesures, la taula del tercer sector ha reclamat al govern de Catalunya i als partits polítics que aprovin uns nous pressupostos, això és important, evidentment, que augmentin la despesa social i reforcin les eines que es tenen per revertir l'exclusió. L'acte s'ha celebrat en el marc del Dia Internacional per la Erradicació de la Pobresa, que es commemora justament avui i cada 17 d'octubre. La Mar Vidal és la representant del grup de treball d'habitatge de CAS. Mar Vidal, bona vesprada.
Hola, bona tarda, Rafa.
Gràcies per estar amb nosaltres en aquest dia que fem aquesta reivindicació. Ens assumem des d'aquí, des de Camins, perquè creiem que és molt important. Has estat present en aquest acte que heu portat endavant avui, Dia Internacional per la Erradicació de la Pobresa. Com ha anat? Què ens pots destacar, Mar?
Doncs, com digues, ha sigut un moment molt important per denunciar la situació en la que estem ara actualment. Hem estat presents representants de Càritas, de FEDAIA, que és la Federació d'Entitats per la Infància i l'Adolescència, sí. Creu Roja, i jo com a membre de, com deies, del grup de treball d'ECAS, uh-huh. i també com a treballadora social de la Fundació Secretariado Gitano. Per fer-te una mica un resum de les conclusions que hem tret d'aquesta jornada, és que des dels àmbits de cada un dels representants veiem com ara mateix estem en una situació amb un índex de pobresa igual o superior al de la crisi de 2008,
sí.
tot i que els nivells d'atur realment no són els mateixos. I constatant, no, aquesta pobresa laboral de les persones treballadores, sí que arribàvem a la conclusió de la necessitat d'una renda bàsica universal.
Uh-huh. Ja, aquesta conclusió jo crec que és molt important, que l'heu destacat molt. Mira, ara també feies esmena a una altra de les entitats que ha participat en aquest acte de la taula del tercer sector, que és la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la FEDAIA. Podem saludar ara mateix també la seva presidenta, la Elisenda Xifré. Elisenda, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar també amb nosaltres. Tenim a la Mar Vidal, que és dels representants del grup de treball de l'habitatge. Segurament heu coincidit en l'acte, és així, eh?
Sí.
Molt bé. Escolta, Elisenda, una pregunta per tu també. Sembla que ens agafi molt lluny, però existeix, la pobresa infantil a Catalunya.
I tant, sí, existeix. Sí, sí, i existeix amb xifres molt importants. Des del nostre punt de vista, massa important.
Escolta, i
que a vegades, no, ens dona com la sensació que és una cosa, doncs, de,
sí,
d'altres països, d'altres continents, i la veritat és que ho tenim molt a prop de casa.
I, Elisenda, com podem revertir-la? Quina pregunta, t'he fet. Molt fàcil de fer.
Doncs exacte. Si tingués la recepta màgica, no? A veure, una mica el que apuntava la Mar, eh? Vull dir que nosaltres avui, entre totes, apuntàvem diferents solucions, però pensem que hi ha un comú denominador, que és que realment hi ha d'haver-hi la voluntat política de reduir o de revertir aquestes situacions de pobresa en general i de la pobresa en la infància i en la joventut en concret, val? Voluntat política i pressupostos. Pressupostos vol dir destinar-hi diners a actuacions no només de tipus assistencial, sinó també de caire preventiu i empoderador per a les persones i per a la infància, en el nostre cas en concret, no?
Doncs és molt important que el seu la veu, és molt important el vostre paper, és molt important també que els mitjans de comunicació ens sumem a aquesta crida, perquè realment el moment polític, i tu ens ho deies, les accions polítiques són importants, uns pressupostos aprovats i que tinguin en compte tota aquesta partida pressupostària de cara a les despeses socials, i sembla ser que enmig de tots els enrenous de la política catalana, totes aquestes coses costaran una mica. Per tant, a mi m'agrada molt que es digui en aquest programa i en aquesta ràdio. Mar, continues ahí, eh?
Sí, estic aquí.
Mira, estava llegint ara mateix una notícia, Mar Vidal, recordem que és de la representant del grup de treball de l'habitatge ECAS. Estava llegint una notícia que diu, atenció, que moltes famílies, aquest és el nivell, moltes famílies estan havent de triar entre alimentar-se o un lloc on viure.
Totalment, així és. I vull dir, en la meva pràctica diària a la Fundació ho veig cada dia. Sobretot doncs, perquè les prestacions que hi ha actualment, hi ha algunes que són incompatibles, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, sí que es poden sol·licitar, però les persones no poden rebre els ingressos d'un ajut de lloguer. Llavors, al final, són ajuts que són ineficaços i, com bé deies, les persones amb uns ingressos molt limitats, com 1.200 euros per una família de 4 o 5 membres, que pot ser la renda garantida, amb preus de 700, 800 o inclús més de mensualitats, és insostenible totalment.
Elisenda, jo imagino que d'alguna manera, com a mínim, des de les institucions, des del govern de Catalunya i altres institucions, doncs us escoltaran, us obriran les portes, com a mínim, els vostres informes, les vostres reivindicacions. Quin missatge us arriba des del govern, per exemple?
Nosaltres sempre hem sentit que se'ns escolta, sempre hem sentit que se'ns escolta i en molts casos també crec que és un comú denominador, no?, el pensar que realment la pobresa en la infància i en la joventut s'ha de revertir. Ara, jo crec que el problema està en posar-nos d'acord en com, no?, i amb realment marcar accions que siguin prioritàries, clar, que siguin efectives. És a dir, de moment nosaltres almenys no ens hem trobat amb cap polític que ens digui o que no ens escolti o que no o que no accepti, no?, que hi ha un greu problema de pobresa en general i de pobresa en la infància. El tema és que puguem posar-nos a l'acció ja, no? És a dir, bueno, les xifres crec que no ens permeten parlar gaire més, sinó que ens obliguen a actuar.
Efectivament. I a mi, bueno, jo crec que s'ha de reivindicar, s'ha de dir en veu alta i és un missatge que ha d'arribar. Perquè, mira, ens parlaves, Mar, al principi de la intervenció, i anem acabant, tranquil·les, que la renda bàsica universal i també altres ajudes, doncs és una mica la recepta, per tenir aquesta lluita contra la pobresa que s'està estenent de manera tan alarmant. Però que de totes les persones que estan en una situació de pobresa greu, de pobresa alarmant, hi ha molt poques, en realitat, que arriben a rebre aquestes ajudes.
Sí, no, totalment. Per una banda, clar, també hem de diferenciar. La renda garantida ciutadana és la que tenim actualment i la renda bàsica universal és allò al que aspirem i perquè estem reivindicant i hem reivindicat avui. La renda garantida, clar, té uns requisits com tenir una situació administrativa regular, tenir 2 anys de padró, que ja doncs, deixa moltes persones fora, no? Simplement, doncs, si hi ha persones que siguin estrangeres, queden fora durant força temps.
Mira,
I després, si em permets fer una pinzellada, sí que, com deies, la renda bàsica universal pot ser una de les solucions per sortir de tot això, però també cal mesures estructurals de reforma i regulació de, per exemple, el mercat privat d'habitatge. Però és obvi que una renda bàsica universal pot suposar el canvi per moltes persones de sobreviure a poder viure realment.
Ja per anar acabant, mira, Mar, també treballes, ho sabem, al Secretariat Gitano, i teniu projectes molt vinculats al tema que estem tractant, oi?
Sí. De fet, ara el dijous, dia 20 d'octubre, es posa en marxa una campanya per l'erradicació del barraquisme. Es podrà trobar tota la campanya i a la web xabolista.es. I bé, està dirigida a poder conscienciar els poders polítics i la societat. I des d'aquí animo a tothom a que pugui entrar a la web xabolista.es i signi per poder aconseguir i fer el possible per erradicar aquesta realitat.
Xabolistes.es, aquest és la pàgina web on podeu consultar tot el que ens estava explicant la Mar Vidal, que és representant del grup de treball de l'habitatge de CAS. Mar, moltes gràcies i molts ànims en la tasca, que és vital els temps que corren. Gràcies.
Gràcies, a vosaltres.
I Elisenda Xifré, que és la presidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, ens parlava d'aquesta realitat, i és que tenim pobresa infantil en el nostre país. Sembla que tenim algun problema, però ja està solucionat. Elisenda, gràcies a tu també per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies. Jo només penso
afegir
que la renda bàsica podria ser un principi de solució, però no només. Com apuntava la Mar, hi ha canvis estructurals, doncs ella apuntava a nivell d'habitatge, nosaltres també diem en clau d'infància és molt important temes com l'educació, temes com poder garantir serveis de salut fonamentals, com el tema de l'odontologia, la salut mental, la vista, l'accés doncs, a serveis de lleure, d'oci, socioeducatius... Val? És a dir, el que deien, no? S'han de poder combinar, no? Mesures a curt termini amb altres mesures a més llarg termini, mesures més de caire més assistencialista, per dir-ho d'una manera, de cobertura de necessitats bàsiques, amb mesures més preventives i empoderadores de les persones.
És que al final és com una malaltia, S'ha d'atacar primer el més urgent, que és que la gent, d'entrada, els que ho necessitin, puguin tenir una solució i poder respirar, poder sanar-se d'una manera una mica ràpida, però després prevenir i tractar la malaltia aquesta, que és la pobresa que ens està colpejant la societat, doncs de manera, com tu deies, més estructural, més preventiva.
Perquè si no aconseguim trencar els cercles de la pobresa,
és així.
Que és el que diem, no? Es repeteixen generació rere generació i no aconseguim, no, trencar aquests cercles com viciosos, i això seria molt important també.
L'Elisenda Cifre és la presidenta de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Avui ha participat en aquest acte de la taula del tercer sector en el Dia Internacional contra la Pobresa que celebra justament avui. Elisenda, un cop més, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs fet aquesta reivindicació que ens ve molt de gust perquè és molt necessària, fem una pausa de re i parlem d'història i d'art.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
És una mica el Robert Landon català. Saps qui és Robert Landon?
Bueno, no, però no sóc ni Robert Landon ni sóc català.
El magazín de la vesprada.
Què són les tradicions hermètiques?
Pues aquelles que se pueden asociar con el nombre de Hermes. Y por extensión, pues sería pues aquellas que tienen que ver con la simbología, la cábala, la alquimia.
A Radio Estel.
Catorze minuts i mig i arribarem a les 9. A veure, Marc Segués, bona vesprada.
Què tal, com estem?
Bueno, jo encantadíssim que estiguis aquí a l'estudi. Ja em fa molta il·lusió tenir-te aquí.
A mi em fa molta il·lusió estar a Ràdio Estel, de veritat.
Sí?
L'Albert i jo, que ara el presentarem, suposo, sí. Som grans fans de Ràdio Estel.
Albert Colell, bona vesprada.
Bona nit a tots.
Benvingut un altre cop. Amb Albert ja somos viejos conocidos, ja. Ja hem tingut les nostres cosetes, Albert.
I tant.
Bueno, escolta, us recordo, perquè clar, fa un mes de tota aquesta secció. Això és Pestanya de Clio. Us explico. Parlem d'història. Ja vam parlar amb Albert Colell i ens va explicar, bueno, moltíssimes curiositats sobre els calendaris, els dies. Realment ens vas tornar molt bojos amb les teves coses, Albert, però jo encara tinc a la retentiva, com deia aquell, la idea de que hi ha dies, uns dies que van desaparèixer i que van passar amb aquells dies que no van existir mai. Encara ho tinc al cap. Ells, Marc Segués, Albert Colell, amb un altre company,
amb el Pau Subirà,
porten endavant un podcast que us recomano moltíssim, que es diu Els Ulls de Clio. Si poseu Els Ulls de Clio a Google, sortiu per tot arreu.
Sí, tenim Spotify. iVoox, Solsona FM, estem a la ràdio local d'allà, tot arreu.
Perquè sou de Solsona, eh?
Som molt de Solsona. És a dir, som de Solsona i ens estimem molt, que això també és una altra cosa. Però bé, ja en parlarem un altre dia, Solsona, si vols.
Vale, perquè m'agrada aquesta diversificació al final tirem molt cap a Barcelona.
Sí.
I escolta, Solsona existe.
I està molt bé que en un programa com aquest, per exemple, hi hagi tantes varietats dialectals.
Clar, perquè aquí
tenim
a un tio de Solsona, un de Castelló, un tio de Sort. I Paula, tu d'on ets? D'aquí, de Ràdio Estel? Naciste aquí en Ràdio Estel? No. De Barcelona. Vale, per tant, bueno, ja sabeu, parlarem d'història, però en aquest cas, Marc, l'afineu.
Sí, avui aterrem, i és que una secció dels Ulls de Clio que tenim és la premsa llegida amb binocles. És a dir, que fem un tema de l'actualitat i mirem enrere, mirem la història, doncs què ens diu d'aquest tema. I avui parlarem d'un tema que ha estat notícia, que són les obres d'art. Rafa, per què estan notícia les obres d'art? A veure, què ha passat les últimes hores?
Hem tingut unes noies molt reivindicatives, això passa, això passa de vegades, que s'han intentat carregar amb unes pintures, no, no pintures, no, una sopa.
No, exacte, amb una sopa de tomàquet. La setmana passada, dues activistes van anar a la National Gallery de Londres i van atacar, com deies tu, el quadre dels girassols de Van Gogh.
Sí.
S'ha de dir que hi havia un vidre davant, l'obra no va resultar atacada, sí que el marca petites perfectes i per això doncs, els han denunciat i tenen càrrecs penals sobre seu.
Sí.
Llavors, avui volem parlar d'atacs a obres d'art. L'Albert, que és el bon història, us dirà que no només no és la primera de la història, aquesta del girassol, sinó que n'han passat moltes al llarg dels anys, oi que sí, Albert?
Exacte, podríem destacar, per exemple, la Ronda de Nit de Rembrandt, ha estat apunyalada dues vegades.
Apunyalada?
I... Un cop restaurada, li van tirar àcid a sobre.
Riu-te del tomàquet. Oh.
Però escolta, continua, Albert, que n'hi ha més.
Llavors, també tenim la Pietat i el David de Miquel Àngel, una que està al Vaticà, l'altra que està a Florència. Mm-hmm. Les dues van ser atacades amb un martell. És a dir, a cops de martell les van destrossar. I obres més properes tenim el Guernica de Picasso, que també va ser atacat amb un spray vermell, fins i tot.
Clar, o sigui, però quina mala llet, perquè, clar, a la Pietat i al David de Miquel Àngel, amb un martell, van entrar allà, pam, pam, pam.
Clar, és que si no, amb una cullera no els hi fa res.
I sabem, no de totes, però sabem perquè la gent té aquesta mania d'atacar obres d'art, de tant en tant.
Normalment és això el mateix que ha passat ara amb el cas dels girassols de Van Gogh.
Reivindicar.
Reivindicació, exacte. És a dir, utilitzar l'obra d'art per tal de donar visibilitat a un missatge que volen transmetre.
I s'ha demostrat que ho han aconseguit, les dels girassols de Van Gogh.
Sí.
N'estem parlant aquí i a tot arreu.
Sí.
Però nosaltres estem vist que hi ha moltes obres d'art que han estat atacades al llarg dels anys, però no parlarem d'atacs, sinó que destacarem una altra notícia, i és que fa dues setmanes va sortir un article del Punt Avui, de la Maria Palau, molt recomanable, que es diu "L'exili de l'art salvat a la guerra". Entre el fast food de l'actualitat, els diaris trobem a vegades articles
coses,
molt bons
que
ens fan pensar, que ens fan tirar endarrere. Vale. Llavors, la Maria Palau explica que resulta que molts museus conserven centenars d'obres de procedències incertes que els franquistes hi van dipositar en aquests museus en la immediata postguerra. Són obres que es van confiscar i que molts propietaris no van poder recuperar. Aquesta usurpació es podria qualificar de robatori en molts casos.
Sí. No hi ha una pel·lícula... Em sona una pel·lícula, Monument Men, que és com un comando que envien per rescatar obres nazis.
Dels soldats, dels Estats Units, que salven obres...
Serà una americanada, però la idea m'ha recordat, segurament. Sí.
Perquè, a més, acostumem a conèixer els robatoris d'obres d'art que es fan en els museus, per l'infreqüents que són. Així que, quan hi ha una, de seguida surten les notícies. I pressuposem que la seguretat al museu és una de les seves garanties principals. Però en algunes ocasions les grans mesures de seguretat no han estat suficients.
Ja, es despisten.
Us portarem alguns dels robatoris més curiosos d'obres d'art.
Vinga.
I no serà una secció on no hagis de fer res, Rafa, sinó que et farem jugar, d'acord? Serà un concurs.
Vaja.
I el tema de la secció, com diu l'Albert, són robatoris curiosos d'obres d'art.
M'estava relaxant ja, però vale, va, jugarem. Va,
va, doncs sí. Saltem-hi. Va, ja tenim el ritme posat i parlarem d'una obra d'art famosament coneguda, que és la Gioconda.
Ai, Marc.
O la Mona Lisa.
Vale.
Estigues atent. És una obra pictòrica, parlarem breument, farem una breu repassada d'aquesta obra. És una obra pictòrica de l'artista renaixentista italià Leonardo da Vinci, fins aquí tot conegut.
Sí.
I és una obra plena de misteris, des de qui és la model que va utilitzar el pintor, a on es troba el paisatge que surt al fons, què ens vol dir amb aquesta rialla. És una obra que transmet. No sabem el què, cadascú és diferent, però transmet. Albert, tu què transmet aquesta obra?
Serenitat. No sé, una mirada que et relaxa, aquesta senyora.
A mi, per mi, misteri.
Sí, no, aquesta rialla a mi em posa intranquil. Què vol dir?
Exactament. Què està passant per la ment d'aquesta dona o el sentiment que capta, no, Leonardo?
És una pintura del segle XVI i sorprèn en les seves petites dimensions, que només fa 79 per 53 centímetres.
Sí, és petita. Sí,
quan
sí.
Vas al Louvre, que és on està, el Louvre de París, és que flipes perquè veus una muntanya de gent mirant-ho i un quadre petitó al fons, i allò és la Mona Lisa. L'obra va ser comprada pel rei Francesc I de França a principis del segle XVI, com dèiem, i des d'aquest moment està al Louvre, és propietat de l'estat francès, i és un dels quadres més famosos del món.
Vale.
I aquí ve la pregunta.
Vinga.
Perquè la Gioconda és protagonista d'un dels robatoris més fàcils i senzills de la història, tot i ser una obra de gran valor històric. I et faré la pregunta, i és que quin sistema van utilitzar els lladres per robar-la? En aquest cas, un lladre. Hi ha tres opcions. La primera és que es va posar una bata blanca, com la que feia servir el personal del museu, i la va robar en plena llum del dia, com si fos un operari que l'anava a canviar.
Això és com el Dioni, un Dioni. Va fer un Dioni.
La segona és que va subornar els vigilants prometent una gran xifra de francs, com si estiguessin allà a la frontera.
No ho veig. Els francesos són insubornables.
I la tercera i més de pel·lícula és que va entrar al museu de dia, es va amagar i quan va ser de nit i es va tancar al museu va sortir del seu amagatall i la va robar. Què diries, Rafa?
Bueno, són guais les tres, eh? Sí. M'agraden les tres. Però jo diria la C.
Què en diem, Albert?
La C, doncs no.
Vaja, quina llàstima, no se podia saber.
Per això es qualifica com un dels robatoris més fàcils de la història.
Ah, la A, va ser la A.
Va ser la A.
Ja veus.
El lladre era un fuster italià que es deia Vincenzo Perugia, ex-treballador del museu, i un comerciant argentí el va convèncer per robar l'obra d'art i després se la vendrien per una xifra milionària. Llavors, el 1911, el 21 d'agost, va entrar vestit amb una bata blanca com la que feien servir els treballadors de manteniment. I sense aixecar cap mena de sospita, va despenjar el quadre i abans de sortir va separar la tela del marc i se la va amagar sota la roba.
Com qui s'emporta una samarreta
de la cara. I va sortir dient au revoir, i ja està, saps? No, curiosíssima la història, molt guai, molt guai. Sí, sí, sí.
I durant l'investigació fins i tot es va posar Pablo Picasso, imagineu-vos.
Què dius?
I anava passant el temps i l'obra no apareixia i no va ser fins al cap de 2 anys que el director de la Galeria dels Uffizi, a Florència, va rebre la carta on algú li volia vendre aquest quadre. Es va presentar a la cita acompanyat de policies i quan es va adonar que era el quadre original, els policies van detenir Perugia, que va al·legar que volia tornar l'obra a la seva pàtria, a Itàlia.
Bueno, un personatge, no? Aquest tipus és un personatge.
Segur que el seu destí no va ser marxa i vés-te'n cap a casa.
Imagino que no.
A la presó. Va anar a la presó.
Va anar a la presó.
Va, saltem la segona pregunta.
Però la presó, vale, però jo faria un atenuant per aquesta xuleria d'agafar el quadre i portar-te'l en plena llum del dia. Vinga, va, més coses.
Doncs va, de França a Noruega.
Aquesta és música noruega.
Els vigis no són de Noruega, en cap cas. Era per canviar una miqueta, canviar de ritme.
M'estranyava.
I parlarem també d'una obra molt coneguda i parlarem d'un crim molt ràpid, d'un robatori molt ràpid.
Va.
En concret, l'obra de la que parlarem és El Crit, és l'obra més reconeguda de l'artista Edvard Munch, i va ser pintada al segle XIX, a finals del segle XIX. En el quadre hi podem veure una figura humana, que és molt divertit, en un moment d'angoixa i es considera una de les millors obres del moviment expressionista.
Una figura humana amb imaginació.
Exacte. És el típic aquell emoji que fa servir el WhatsApp quan estàs molt sorprès.
La Maria José Mendoza ho fa de vegades, això. Sí.
Veus? L'artista va fer 4 quadres iguals.
Vale.
D'acord? Del mateix crit n'hi ha 4 iguals. I un està a la col·lecció privada, dos es troben al museu Munch d'Oslo, i el més conegut i el nostre protagonista del que parlarem està a la Galeria Nacional de Noruega.
Vale.
Estem parlant de robatoris, i hem dit que era el robatori més ràpid, o un dels més ràpids. Quants segons es va trigar a robar el quadre? Va. Hi ha 3 opcions, 23 segons...
Sembla massa.
50 segons, o 1 minut i 38 segons.
Home, a veure, com a mínim 1 minut i 38 segons.
Què en dius, historiador Albert?
Ostres, tornem a fallar.
Ah! No és el meu dia, no és el meu dia. Mai és el meu dia.
És 50 segons.
El punt mig.
Bueno.
El 12 de febrer de 1994, Paul Enger, el lladre d'art més famós de Noruega, va entrar de matinada al museu i amb ajuda d'una escala de fusta va despenjar el quadre en menys d'un minut. Fins i tot va tenir temps de deixar una nota a l'espai buit que havia quedat després de treure el quadre. Va escriure: "Gràcies per la vostra escassa seguretat." Perquè resulta que aquell dia s'inauguraven els Jocs Olímpics d'hivern a Noruega i tots els efectius policials estaven preocupats per aquest altre tema. L'obra va aparèixer al cap de 3 mesos, després que els lladres l'intentessin vendre al govern de Noruega un rescat, els demanessin un rescat per l'obra. Va ser recuperada en un hotel, en una acció conjunta de la policia noruega i britànica, i el lladre va confessar que aquests 3 mesos havia tingut l'obra amagada entre uns taulons de la seva taula del menjador de casa. Imagineu-vos fer el cafè i tenir
el crit
sota la taula.
Déu-n'hi-do. Escolta, se'ns escapa el temps, però jo crec que tenim temps per fer ràpidament el tercer, va.
Va, doncs, posem música i el fem ràpid. Ara parlarem del macrorobatori. Un macrorobatori que va passar el 1990. Es van robar al Museu Isabella Stuart Gardner de Boston 13 obres d'art en un sol robatori, d'acord? Eren obres d'artistes molt coneguts, com Rembrandt, Degas, Manet, Flinks i molts altres.
Uh-huh.
El total d'aquestes 13 obres, en quant està valorat, Rafa?
A veure.
Jo dic 3 xifres i tu les encertes. Va, a veure si acabem amb bon peu, va.
No crec, però vale.
Opció A, 300 milions d'euros. Opció B, 850. O C, 80.
A veure, 80 em sembla, 80 em sembla poc i 850 em sembla molt. 300.
Va, Albert, què dius?
Ara sí, Rafa.
Home, menos mal, menos mal.
Doncs estàvem valorats en 300 milions.
Sí.
Això va passar el 18 de març de 1990, que dos lladres disfressats de policia van trucar a la porta del museu i van aconseguir convèncer a un jove guàrdia de seguretat que havien estat alertats d'uns sorolls sospitosos a l'interior del museu. Van reduir el guàrdia, el van lligar i amordassar el subterrani.
Déu-n'hi-do.
Pobre.
Posar de tot el temps del món per perpetrar el robatori. Si abans parlàvem de 50 segons, ara parlem de 81 minuts. En 81 minuts van retirar 13 pintures.
No està malament.
I, malauradament, aquesta història no té final feliç, perquè encara a dia d'avui no se sap on estan aquestes 13 obres.
Què dius?
Tot i que les autoritats han arribat a oferir 9 milions d'euros de recompensa per possibles pistes. Vull dir que, si en sabeu alguna cosa, us podeu formar.
ho investigarem.
El curiós del cas és que al museu es poden veure els marcs buits on fins no fa molt hi havia aquestes obres.
Albert Golell, moltes gràcies.
A tu.
Fantàstic, Marce, que és.
Vinga,
fantàstic, us esperem, eh?
Busqueu els Ulls de Clio, per més informació.
Ulls de Clio, un podcast fantàstic. I aquí he tingut aquest tast que ha estat meravellós. La pestanya de Clio, la pestanya de Clio. Vinga, nosaltres, que llastimosament, perquè seguiríem amb ells, jo t'ho dic de debò, recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dilluns de la segona temporada de Camins amb el nostre expert en torrijes i altres delicates en Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Pere Juventí Balcells a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, ens la dona Maria José Mendoza, que porta les nostres xarxes socials, i tenim una clau, la clau de tot plegat. La Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9 de la nit amb Carla i Pere. Pere i Carla, esperem que ja hagin acabat de sopar. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dilluns. Ara tindreu en res al Pol Marçà en directe, que us donarà l'actualitat en 6 minuts, però allò calculadíssims. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dilluns. Nosaltres, que deixem aquí, però demà, més Macedònia, amb Salvatore, que ve demà, per cert. Ha canviat el torn amb Rosario. Ve demà Salvatore al filo de la vesprada. Per tant, ho tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos.